La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes a La Viquipregunta, l'espai on posem el coneixement a l'abast de tothom de la mà de Miquel Viquimèdia, l'associació d'usuaris de la Viquipèdia en català. Us saludem des de Sant Feliu de Codines, als estudis centrals d'Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en directe cada dues setmanes, els dimarts a les 9 del vespre, i els podcasts onacodinenca.cat i laviquipregunta.cat. Aquí ens trobareu en Robert, a l'Amador i la Gemma. Bon dia, Vicky Firquis.
Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com estem aquí?
Molt bé.
Sí?
Una mica encostipats.
Una mica encostipat
en Robert.
Sí, aquests dies són terribles. Ara tenim, ja comencem amb els aires acondicionats, amb els freds, les calors. Amador, tu estàs bé?
Sí.
A tope.
Raonablement bé, sí, sí.
Doncs amb molta energia per començar el que és el darrer programa o de la Vicky Pregunta de la temporada. De la temporada, farem vacances i tornarem al setembre. Però bé, avui serà aquest nostre últim programa d'aquesta arrencada que hem tingut. Contents, no? Com estem?
Bé,
bé, sí? Bé, sí. Hem complert totes les setmanes, hem contestat les preguntes el més racionalment possible. Pues
hem tingut convidats molt interessants.
Molt interessants. Parlant de preguntes, no us oblideu, envieu-nos els vostres missatges de veu al nostre WhatsApp, al 608-26-25-12 i també al web de laviquipregunta.cat perquè els puguem respondre.
Quan més envieu durant l'estiu, més fàcil serà preparar-se el programa a partir del setembre.
Continuarem treballant. Sí, senyor. Doncs anem per feina. Anem a explicar quin és el contingut del programa d'avui. Tenim una Viquipregunta per respondre a la Maria, que ens pregunta què significa LGTBIQ+. I per contestar, a més de buscar dins dels articles de la Viquipèdia, comptarem amb en Jordi Samsó, president del Casal Lambda. Farem una entrevista i després ho lligarem també amb el nostre Viquiprojecte avui, el Viquiprojecte de les persones no binàries que ho porta el company Brunais, el qual entrevistarem després. Acabarem amb la Viquiagenda i aquest serà el nostre darrer programa d'avui.
Molt bé. Som-hi, doncs.
Som-hi.
La Viquipregunta.
Hola, amics. He sentit que el dia 28 d'aquest mes es celebra el Dia de l'Orgull Gai i bé, jo volia tenir més informació sobre això, què se celebra, a on, què volen dir les sigles aquestes de LGTBI, etc. Bé, una mica d'informació de tot plegat. Gràcies.
Què diu la Viquipèdia?
Bé, ha fet dues preguntes amb una i tenim resposta per les dues. Per un costat, el Dia Internacional de l'Orgull Gai, que se celebra el 28 de juny, la Viquipèdia el defineix com el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI o de l'Alliberament LGTBI o simplement el Dia de l'Orgull Gai o el Dia, o l'Orgull Gai, simplement com a traducció de la versió anglesa que només esmenta aquests dos conceptes. I és una sèrie d'esdeveniments que es celebren en molts països, en molts indrets, al voltant d'aquestes dates, no tothom ho fa el mateix dia, i que l'organitzen els col·lectius LGTBI per celebrar de forma pública i per instar per la tolerància i la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queers i altres orientacions sexuals, o identitats de gènere en general socialment marginades i oprimides, i que requereixen d'un suport que les faci visibles i acceptable. Per bé que gay fa referència a homes, que és, diguem-ne, la primera paraula que tocava el tema de la diferència de gènere, per bé que diu que es fa referència als homes, aquesta manera de nomenar-lo inclou el conjunt de col·lectius no heterosexuals o no cisgèneres. Per la segona pregunta, que és... Que en la primera hem fet esment de l'LGTBI, però la Maria no ens deu entendre perquè la segona pregunta feia, parlava d'això. L'LGBTIQB+, és un acrònim emprat, això que estic dient és el que diu la Viquipèdia, en la seva entrada. És l'acrònim emprat per a referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals, queer i qualsevol altre tipus d'orientació sexual o identitat de gènere socialment marginada i oprimides. El TERCAT, que és el nostre centre terminològic, opta per anomenar-lo simplement LGBT, tot i que afegeix que a l'ordre de les lletres dintre de l'acrònim és lliure en, no només en català, sinó en qualsevol altra llengua. Com a alternativa a aquest acrònim, a vegades s'acostuma a utilitzar el concepte dissidència sexual, que engloba el conjunt d'orientacions sexuals i d'identitats de gènere que no tenen cabuda dintre del model cis-heterosexual. I fins aquí, aquesta és la descripció estricta. Quan parlem amb el nostre convidat, segur que ens explica no només això, sinó moltes més matisos i elements que formen part del Dia de l'Orgull Gai i del conjunt que empara aquest acrònim.
Doncs sí, perquè jo això del queer encara no ho sé què és.
Bueno, això és, si insisteixes, t'obrirem un altre article que segurament segur. Ho explica, però el Jordi segur que ens ho explica
segur
molt
que ens ho explica.
Molt bé, doncs ens podríem posar una mica en context amb una mica de música.
Amb una mica de música. Mira, avui
sí,
us porto...
ens ambientarem.
Avui us porto una cançó de la Gloria Gaynor, guanyadora de dos Grammys, que és coneguda sobretot per la seva cançó I Will Survive, que sentirem tot seguit. I us preguntareu per què us la poso. Doncs mira, perquè ha estat una cançó que s'ha utilitzat moltes vegades com a banda sonora de moltes pel·lícules. I una d'aquestes pel·lícules, que és molt adient pel tema d'avui, a veure què em diu el Jordi, es tracta de Les aventures de Priscilla, reina del desert. Si no l'heu vista, us recomano molt moltíssim que ho feu ja avui mateix, que la busqueu i us la mireu. És una comèdia musical sobre dos drag queens i una dona transgènere que els han contractat per anar a fer el seu espectacle que tenen a un resort enmig del desert australià. I passen moltes coses, això només és el començament. És una història molt esbojarrada i tendra que no us podeu perdre. Si us sembla, doncs, anem a sentir aquests dos minuts de banda sonora exactament on s'interpreta aquesta cançó.
I guess it's our turn.
First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how.
Hey, take a look at that.
Ooh,
I've got an idea.
Bye.
Molt bé, doncs fins aquí.
Ens has posat la versió del YouTube, el videoclip, i hem pogut veure les imatges que l'acompanyen.
Bueno, els que estàvem en l'estudi.
Els
nostres oients se l'hauran de...
L'hauran de buscar.
L'hauran de buscar ells.
L'hauran de buscar.
La veritat és que paga la pena. La cançó jo la coneixia, però la pel·lícula no l'he vist.
No la coneixes, doncs...
I les escenes m'han semblat molt coloristes i molt interessants.
És molt bona, està plena d'energia, ens transmet molta alegria i ens parla de la lluita, de la força i de sobreviure. I això està molt lligat a la lluita pels drets de totes les persones en la seva diversitat i la lluita que han protagonitzat les persones amb la seva diversitat sexual i en la seva diversitat de gènere. Continuarem parlant del tema, si us sembla. Podem introduir el nostre convidat d'avui. L'entrevista. Doncs avui a la nostra entrevista contem amb en Jordi Samsó, president del Casal Lambda, que hem pogut averiguar que va començar la seva feina, la seva activitat com a activista, com a lluitador pels drets de totes les persones i especialment de l'alliberament gai de Catalunya cap al 1979, ja portem una colla d'anys en el tema. Primer es va fer membre del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, després va dirigir l'històric Casal Lambda de Barcelona i a la seva trajectòria ha col·laborat, ha fet aportacions perquè el govern de la Generalitat de Catalunya pugui enfortir i treballar en diverses lleis i en diverses normatives que millorin l'estatus de tothom. I què és el Casal Lambda? Doncs el Casal Lambda és un centre associatiu a Barcelona que té com a objectiu la normalització del fet homosexual, que és una emanació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya i que es va iniciar amb una persona que tots recordarem, amb la Armanda Fluvià, el seu fundador i un dels abanderats de la lluita per l'alliberament gai a Catalunya i a tot l'Estat. L'objectiu principal del Casal Lambda és la normalització social de l'homosexualitat per servei destinats tant amb els LGBT com al gran públic per accions culturals, d'informació, de sensibilització i sempre destinades a una societat sencera, les institucions públiques, els partits polítics, l'ensenyament i qualsevol entitat interessada. I amb nosaltres, amb Jordi Samsó. Hola, Jordi, com estem?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me d'entrada i anar matisant, en tot cas, tot el que s'ha dit, que déu-n'hi-do.
Que déu-n'hi-do. És que...
Les informacions bastant rigoroses, només que calen matisos, en tot cas.
Bé, és un tema complex, és un tema que ens abasta tot i jo crec que, bàsicament, perquè estem parlant de diversitat. I, clar, diversitat... Són tantes coses.
Clar, efectivament. Jo una miqueta, i així com a fet introductori, en tot cas comencem pel final i després anem a l'inici, si us sembla,
sí. Amb
el tema del Casal Lambda. El Casal Lambda, i parlar de normalització, no? Que sembla que vulgui dir de ser normals. No? El que seria més correcte, i en tot cas igual aquesta referència l'heu escollit, no sé si a la pàgina actual no, segur,
sí.
D'alguna altra informació, seria el fer habitual, diguem-ne, i ja fem referència a l'acrònim que abans a l'inici s'ha esmentat, LGTBIQ+, ara li estem afegint l'A, en tot cas, totes aquestes sigles, no? Totes aquestes lletres, que també era una de les preguntes. I efectivament, vull dir, naixem com una peça més del FAQ i naixem amb una certa, bueno, amb total legalitat, però amb una certa il·legalitat en relació al que eren les entitats, perquè no existien l'any 1976 i fins al 77 no hi ha les primeres eleccions democràtiques, per tant, portem funcionant. Doncs enguany farà 47 anys. Vull dir que déu-n'hi-do.
Veníeu de la clandestinitat i de la lluita submergida.
Ah. Exacte. Ni més ni menys veníem d'aquí. I fins que a l'any 80 doncs no es, es legalitza el fet que ja existia, però es pot legalitzar el fet després de molts impediments i moltes situacions, diguem-ne, indignes, no? Perquè les persones LGTBI van ser les darreres en sortir de les presons amb l'amnistia, que recordareu, es demanava en aquells moments, no?
Sí.
Doncs de la famosa amnistia, que tots els presoners polítics i presoners van sortir, doncs diguem-ne les persones LGTBI, les darreres. I per què? Doncs perquè hi havia la llei de perillositat i rehabilitació social en funcionament i, per tant, doncs, no permetia que les persones LGTBI fossin, diguem-ne, considerades bueno, dignes d'acollir-se en aquesta amnistia. Sí, sí, va ser terrible. Però, bueno, això ja està superat i anem a l'actualitat.
Ha estat un llarg període de lluita, però també d'èxits aconseguits. Parla'ns una miqueta d'aquesta trajectòria.
Doncs, déu-n'hi-do, una miqueta, esclar, del no-res, diguem-ne, a l'actualitat, no? Hem de pensar també que, us deia això de les dates, del 80, però és que passa que el 81, diguem-ne, apareix el VIH-Sida, i això no ens en podem oblidar, no? Va haver-hi, més enllà de deixar de ser considerats, diguem-ne, delinqüents, que això és el que feia la llei, sí. Diguem-ne, més enllà d'això no teníem absolutament cap dret, no? I a més, continuàvem sent malalts mentals, perquè també, diguem-ne, l'OMS no, diguem-ne, treu del seu llistat de malalties mentals l'homosexualitat, que era el concepte sobre el qual, diguem-ne, parlarien de persones LGTBI, i per tant no és fins al 1990. Per tant, d'aquests dos factors, per una banda, el VIH-Sida, l'aparició del VIH-Sida, i per altra, que encara érem considerades persones malaltes mentals, no només a l'estat espanyol, en general, perquè l'OMS és l'Organització Mundial de la Salut, sí. I per tant doncs, afectava a tots els països, no? A partir d'aquí es comença, diguem-ne, a treballar, hi ha alguns països abans, i doncs, el Parlament Europeu és qui posa la primera peça per tal de que aquí vull dir a l'estat espanyol i a d'altres països europeus, es comencin a legislar, a sortir legislació i, per tant, avançar des del punt de vista dels drets, no? I això era l'any 94. De l'any 94, aquí saltem a l'any 95, a Catalunya, en reconèixer a les parelles que llavors en dèiem de fet, no? Des de l'àmbit municipal, que era testimonial perquè no tenia cap o poques valideses, o sigui, no es movia peça de manera legal, però sí que l'any 98 el Parlament de Catalunya doncs, posa en marxa la llei d'unions estables de parella, de parelles, que és la primera regulació a tot l'Estat i bueno, a Catalunya i a tot l'Estat espanyol. Per tant, doncs, és fins al 1998 que aconseguim aquest petit gran èxit en reconèixer que existeixen i que existeixen persones LGTBI i que, diguem-ne, poden conviure, se'ls reconeix el dret a poder conviure juntes, no? Aquest és el primer pas. D'aquí ja saltem a d'altres situacions, però ja fem el pas al segle XXI. O sigui, el segle XX, diguem-ne, pràcticament tots són declaracions d'intencions dels parlaments, però poc més, no? Fins al 98. En tot cas, després, ara, si vols, fem una miqueta més de repàs, però per no, diguem-ne, deixar atabalada la gent que ens pugui estar escoltant.
No, déu-n'hi-do els èxits fins ara i la feina que queda per fer.
I tant.
Escolta, Jordi, el que m'agradaria també, és una pregunta una mica egoista, però defenso els drets de la que ha fet la senyora que ens ha fet la pregunta. És la resposta que li hem donat de lo que diu la Viquipèdia, sí. Pot tenir encerts o desencerts, però seria ideal que tu ens l'acabessis de perfilar i d'ajustar. Sí, sí. És a dir, no només perquè ens ajudaràs a corregir el que nosaltres estem dient en una enciclopèdia que és oberta per tothom i que, per tant, diguem-ne, forma part del corpus lectiu que la gent aprèn, sinó sí. Perquè li contestarem a la nostra col·laboradora que ens ha preguntat i que no es quedi, a lo millor, amb una falsetat, si és que no existeix.
No, falsetat no, en cap ni una. A l'inici, com que això es pot recuperar, he dit matisar. No? O sigui que hi ha matisos, no? Matisos i d'alguna manera sí que ampliar. no? A la primera pregunta, que és allò, què és el que se celebra, no? Aquesta era la frase, no? La pregunta, vaja, de la persona que ha preguntat. Sí. I més que celebrar, que també se celebra, però més que celebrar, commemorem uns fets, no? I els fets són els fets de Stonewall. Stonewall Inn, que era un lloc de trobada de persones LGTBI, és a dir, persones transgènere, persones no binàries, el que avui en diríem no binari, gèneres fluids, tot això que s'ha dit, i a més de tot aquest acrònim que jo penso que ha estat ben explicat, sense cap mena de problema, LGTBIQ+, vull dir que posaríem també més lletres, n'hem posat, i també, com bé s'ha dit d'alguna manera, totes aquelles sexualitats dissidents, no? Totes aquelles persones dissidents del gènere normatiu. Perdó. Diguem-ne que tot bé, perdoneu, tot bé i arrenca d'aquest moment de Stonewall Inn, i que va ser una data que per això, doncs, i també està ben reflectit amb el que heu dit, que és el 28 de juny. Però el 28 de juny del 1969, vull dir que aquesta és la data, abans ja i també després, però sobretot aquesta és la data que es commemora, perquè és el dia que les persones d'aquest espai de trobada, que aquí a Barcelona també n'hi havia alguns, doncs decideixen plantar-se a les forces, a la policia, en definitiva, no? I la policia sempre anava a extorsionar en aquests locals i a fer redades, no? Sobretot amb uns fets denigrants per a les persones, i era que doncs els hi demanava el DNI, i el que feien era doncs contrastar que si el nom d'aquest DNI corresponia o no al gènere mostrat en la seva indumentària, no? En com anaven vestits o vestides, no? I aquest és el tema, no? O sigui, i a més per això hi havia tot un seguit d'avisos en aquest espai, que era, doncs, que s'obrien i es tancaven els llums, i llavors tothom sabia que s'havia de col·locar en el seu lloc i portar una vida allò que aparentment, diguem-ne, que no fos sospitosa de res, no? Doncs això era, diguem-ne, comú, no?, en aquest local. Fins que aquest dia, aquesta data, doncs, precedida d'altres, ja dic, per això també hi ha aquesta mobilitat amb les dates, que té a veure i no té a veure amb aquests fets, potser té a veure més amb un sentit més comercial, el fet de la data de commemorativa, però la data és el 28 de juny. I d'aquest local, que per això en diem, disculpeu, els fets de Stonewall, val? I si busqueu ho trobareu, i els fets de Stonewall. I això és el que es fa, és commemorar aquesta revolta que es va donar per part de les persones LGTBI que sovintejaven aquest espai de trobada, no? Perquè, com sabeu, aquí també, doncs l'homosexualitat, que era sota el concepte que estava, diguem-ne, perseguida, les diferents orientacions i identitats, doncs estava, bueno, perseguida i penalitzada. Val? I aquest és el fet, també aquí a l'Estat espanyol, teníem la llei de perillositat i rehabilitació social, que no es deroga només l'apartat que fa referència a l'homosexualitat fins al desembre del 79. Per tant, diguem-ne, s'allarga bastant, s'allarga bastant el fet de que se'ns perseguia per això i se'ns empresonava a les persones LGTBI per aquest fet. Diguem-ne que el que això, el tema és commemoratiu, i té a veure amb la base dels fets de Stonewall. Evidentment, és celebrar un moment de revolta, un moment de, diguem-ne, d'oposar-se al reconeixement d'aquestes diversitats que, en definitiva, totes les persones són diverses, malgrat, diguem-ne, coincidim i compartim tant una orientació com una identitat. És a dir, no totes les persones d'orientació, ho ha esmentat, homosexual, doncs són iguals, ni les totes les persones transgènere són igual, ni la menys esmentada de totes, la I, de les persones intersexuals, ni les persones bisexuals, que són també les grans oblidades, les lesbianes també, malgrat que sigui la lletra que vagi al davant. És a dir, que totes les persones som diferents en la nostra expressió, en la nostra expressió de gènere, i, per tant, el que commemorem i celebrem és aquesta diversitat. Val?
Correcte, i ho fem d'una manera orgullosa i una manera festiva i una manera positiva. És a dir, una de les coses que a mi personalment més m'agrada d'aquesta lluita, que s'ha de continuar commemorant i recordant que ho han tingut molt difícil, que han estat víctimes inexplicables per ser doncs, un col·lectiu vulnerable en els quals, sense cap vergonya, la llei fins fa massa poc encara els perseguia d'una forma en què els equiparava a delinqüents brutals. I en canvi, la seva lluita és positiva. És a dir, no tenim cap interès en tornar enrere. Volem recuperar els nostres drets, però a més els volem viure plenament i amb alegria. I els compartim amb tothom. I això és una cosa que tant de bo totes les lluites anessin per aquí, perquè és molt positiu. I jo crec que en l'aspecte que això ha de tenir també de docència, d'ensenyament, de crear noves generacions obertes a la diversitat i a observar els seus companys de vida i companyes de vida d'una altra manera, doncs d'una manera oberta i entenent això, ha de ser molt bo. Per no dir de la gran avenç que s'ha fet en ajudar a tots els joves i nens que viuen i descobreixen els seus cossos i les seves ments i les seves vides i han de trobar camins més oberts i més plaents. Com ho veuries, això? Què els hi diries a les persones que es troben en aquest moment de descoberta i que potser senten que el seu voltant no les ajuda? Quin paper juga el Casa Lambda amb tot això?
Bé, doncs jo crec que tu has fet un resum perfecte. Vull dir que cal afegir poca cosa més. Però, certament, per una banda, hi ha tot el tema legislatiu, que ja dic que després del canvi de segle aquí a Catalunya, concretament ja a l'estat espanyol, allò 2003, 2004, 2005, 2007, en fi, vull dir que 2011, 2020, 2021, 2022, 2023, o sigui, s'ha anat allò posant peces importantíssimes a nivell, diguem-ne, estructural, a nivell institucional, no? Sigui des de l'àmbit més municipal, sigui des de l'àmbit de país, no? S'han posat aquelles peces legals necessàries perquè no es donin aquestes discriminacions i aquestes marginacions, no? Ja des de, bueno, des d'institucions tan bàsiques com són, no? També les educatives, no? Les educatives, les familiars. Clar, hem deixat en aquests 20 anys, 20 i escaig pocs de que portem de segle, molts referents positius i molts instruments per tal de fer possible que, bueno, doncs que les persones LGTBI que sentin que són dissidents d'aquesta heteronorma, no? I aquesta manera de comportar-se única i exclusiva, no? I hegemònica, que es vol fer que sigui hegemònica, que des d'algunes institucions es vol ser que sigui hegemònica, doncs d'alguna manera sàpiguen que està tot això per ajudar-los, per acompanyar-los, no? I també des d'aquest punt de vista les entitats, perquè és clar, la legislació està molt bé, però després hi ha el tema més individual, personal, com també parlaves, no? I per tant el que fem les entitats és aquest col·laborar en aquest acompanyament, no? I aquesta és la nostra tasca. A partir de què? Doncs de suport individual, però també col·lectiu. Establint grups o bé activitats, per exemple, sense anar més lluny, aquests dies estem commemorant i fent i realitzant la mostra de cinema LGTBI de Catalunya. Portem la 28a edició i diguem-ne, també en l'àmbit educatiu, fem també sessions, segon i tercer trimestre de mes, també a l'Institut Francès de Barcelona, per centres educatius. I fem dos dates al segon trimestre i dos dates al tercer trimestre. Bueno, una miqueta aquest acompanyament de manera genèrica, de manera més grupal i de manera individual. És aquesta una miqueta la nostra tasca, no? Més enllà d'empantar les institucions que treballin per regular cada vegada més que sigui necessari per tal de fer viable i possible el projecte de vida que joves, sobretot persones joves que esmentaves també, doncs vegin que tenen un futur, no? Donar aquesta esperança de futur que hi és, només faltaria, no? I per tant, les entitats és el nostre paper, les institucions unes i les entitats unes altres, no? Jo no sé si té resposta en el
sí, que... Sí, i la societat i els individus, quin és el nostre paper? Què podem fer nosaltres individualment per col·laborar a tot això?
Doncs, d'entrada, jo crec que, aviam, aquesta tasca pedagògica que feu amb aquest, avui en aquest programa, doncs, i que, com tal, d'altres, que n'hi ha d'altres, doncs són fantàstics perquè el que ajuden és aclarir, no? La persona que preguntava que se li ha respost, jo penso també fantàsticament bé, doncs és això, no? Que sovint la gent rep missatges i no entén, no sap, i per tant, doncs, a partir d'aquí pregunta, no? Tant de bo tothom pogués preguntar i les seves preguntes quedessin resoltes i tinguessin un aclariment en la mesura que ho necessiten i aquest fet doncs, vingués a posar llum, no? I a entendre quina és la situació. Jo crec que és fàcil, però de totes maneres s'ha de dir, no? S'ha d'expressar, perquè el que no es fa conèixer no existeix, no? Mm-hmm. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és una tasca bona la pedagogia i que és bàsicament on estem implicats, perquè fem pedagogia més enllà de les accions que puguem fer amb sentits, sigui jurídics, sigui psicològics, sigui educatius, però la pedagogia genèrica, el discurs genèric, és molt bo perquè ajuda a entendre què és el que passa.
Diries que anem per bon camí? Perquè a vegades trobem uns titulars d'unes notícies d'agressions i d'actituds...
Sí. Clar, una cosa no treu l'altra, no? La feina no l'hem de deixar de fer, això queda claríssim. Persones que tinguin, diguem-ne, oposició sempre n'hi hauran, i això, amb això hi hem de comptar. Vull dir que aquest és un tema, és molt desgraciat, però és així, és a dir, persones que discrepin, però una cosa és discrepar i l'altra passar a l'acció i que hi hagin accions, diguem-ne, transfòbiques o homofòbiques o lesbofòbiques, en fi, vull dir que persones en contra del col·lectiu o tenir criteris dissidents, no? I oposats al que hauria de ser, doncs això pot donar-se. Però una cosa és aquesta i l'altra, diguem-ne, passar a l'agressió, no? L'agressió sigui verbal, sigui física. Són dues qüestions ben bé diferents. I aquí hi ha mecanismes també. Un primer d'acompanyament a les víctimes, si és que n'hi ha, i l'altre també, doncs, bueno, doncs de sancionar, que per això hi ha una llei, que és la llei contra la LGTBI-fòbia, l'11-2014, que regula una miqueta totes aquestes, o preveu aquestes situacions, no? Entre d'altres. Després, a nivell de... I volia dir-vos també que segur que de cara a il·lustrar una miqueta a la persona que feia la pregunta, i és que jo no sé si... Perquè no heu... Ho he intentat buscar, no ho he trobat així de sobte, però imagino que sí, que a tot el territori hi ha la xarxa SAI. És a dir, la xarxa SAI, que és un servei d'atenció integral, això és el que vol dir l'acrònim aquest de SAI, i que el que fa és un punt d'atenció i informació a totes aquelles persones LGTBI que tinguin qualsevol dubte, no? De totes maneres, s'hi pot adreçar qualsevol persona. La gran majoria de municipis ja hi compten. Està, diguem-ne, si es posa només al web xarxa SAI, es veurà uns punts a tot el territori, amb un mapa de tot el territori, i en allà es veu, es pot observar els municipis que tenen atenció SAI, no? És un gran esforç que des del govern s'ha fet, des del govern de Catalunya, que és, diguem-ne, producte de tot un seguit de tasques que ja es van fer anteriorment, des del 2004, però sobretot també la llei del 2014, i que es va començar a desplegar, doncs, fa molt poquet, el 2017, més o menys. I el 2017 es va començar amb uns petits espais i en aquests moments ha crescut tant que ha rebut un premi europeu, no? Per iniciativa de governs. I, per tant, doncs, jo crec que cal estar contents que aquí a Catalunya, déu-n'hi-do, tota la feina que s'ha fet. Però ja dic, una cosa no treu l'altra. Sí. No? Una cosa no treu que hi hagi persones que tinguin aquestes actituds i aquest comportament, diguem-ne, agressiu. Sí, sí, això, evidentment, passa.
Escolta, Jordi, jo volia fer una pregunta, però també abans et dic que no tenim la xarxa SAI en la Viquipèdia i, per tant, queda registrat de que ens arremangarem i ens hi posarem per crear aquesta entrada. En les teves paraules ha sortit un parell de vegades la paraula dissidència i la paraula... ara no em surt.
Asexual.
No. És que la Gemma també l'ha pronunciat. Diversitat.
Sí. Diversitat, sí.
Seràs. Això m'ha fet tornar a l'article que jo havia llegit quasi textualment, sense posar-li masses neurones a el que llegia, de LGTB, que en la Viquipèdia diu, com a alternativa a l'acrònim, el concepte dissidència sexual engloba el conjunt d'orientacions sexuals, bla, 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 bla. La pregunta és, què és millor, dissidència sexual o diversitat sexual? Perquè per mi dissidència predisposa a una acció diferent al que tens davant, quan la Gemma ens ha il·lustrat molt bé de que aquesta no és l'actitud del col·lectiu. Mentre que diversitat, per mi, és tu i jo som iguals, però som diversos. Per tant, us posa el conjunt d'aquest col·lectiu, el posa en igualtat de tots els heterosexuals en quant a el punt de partida, l'espai que podem ocupar, etc etc. Dissidència, per mi, encara que sigui molt lícita, molt pacífica i tot el que tu vulguis, és, no, és que jo sóc diferent. Home, no sé si és bon punt de partida que comencis per dir jo sóc diferent quan el que estàs reivindicant és que l'altre et tracti d'igual a igual. I no, com ho veus? Ho dic perquè si no t'agrada, l'esborrem de la Viquipèdia. Però si tens arguments per dir que això és millor donades les circumstàncies, doncs m'agradaria entendre-ho.
Mm-hmm. Bé, jo crec que les dues coses no són incompatibles.
No són incompatibles, segur.
Els conceptes no són incompatibles. El tema de la dissidència fa justament referència a que hi ha, diguem-ne, una creença per damunt de tot, no? De que tots, per definició, totes les persones, per definició, són heterosexuals, no? Diguem-ne, han de complir una norma. Aquesta és el sentit de la dissidència, o sigui, no?
És dissidència de la norma, no dissidència de la teva situació.
De la norma. I la diversitat és perquè, malgrat tinguem aquesta dissidència, doncs són ben diverses totes les persones, no? Vale. Siguin o no, i tinguin l'orientació i identitat que tinguin. Aquestes són, bueno, els dos conceptes que ja dic no són incompatibles, perfectament compatibles.
Està entès. De tota manera, dic que m'agrada més diversitat.
Molt bé, perfecte, sí.
Perquè et poses en tractament d'igualtat amb l'altre.
Molt bé.
I per tant, doncs, bueno, jo crec que ja jugues amb avantatge. A banda d'això, dir-te que l'article de l'Orgull Gai ja no diu que celebrem res, excepte una frase que diu se celebra en actes el dia tal, però la resta diu commemora,
sí, sí, vale? Sí, sí,
ja és consultable i en online.
Aquest ha de ser el terme, perquè en realitat és una commemoració.
Sí, sí, sí.
Jo diria, heu fet referència a una pel·lícula, la de Priscilla, de l'any 94, bueno, fantàstica i molt bé, però per anar als fets dels que avui estem parlant, i sí, més a més perquè, clar, no és casual que estiguem parlant avui, no? Avui i aquí, i estem al mes de juny, que és justament la commemoració de la data, no? Uh-huh. Vull dir que igual podríem haver parlat un altre dia de l'any, que n'hi ha molts, eh? Que aquesta és l'altra, eh? Vull dir, moltes coses a commemorar. Jo recomanaria una altra, que és Pride, no? Uh-huh. Pride, per una banda, i Stonewall, sobretot. A Stonewall n'hi ha dues de pel·lícules, que les dues fetes diferents, una del 95, si no recordo malament, i l'altra de fa molt poquet, un parell d'anys o menys, inclús, i totes dues il·lustren sobre el fet de Stonewall, no? I jo crec que tant la primera, a mi particularment m'agrada més la de l'any 95, però això ja aquí cadascuna i cadascú, perquè relaten els fets, no? Mm. I jo crec que aquest és el tema bo, a partir d'un fil argumental, no? Doncs es descriuen aquells fets, no? I també amb molta ambientació musical, perquè és, no, els anys 60 i la música ocupava un lloc fantàstic. Per tant, veure Stonewall està molt, molt xulo. Vull dir que il·lustrarà, pot acabar arrodonint, diguem-ne, el vostre programa. La recomanació aquesta, almenys jo us recomanaria a vosaltres. Ja.
Gràcies, Jordi. Posarem aquestes recomanacions a la pàgina web de la viquipregunta.cat, que sempre recordem als nostres oients que allà hi poden recuperar tots els enllaços que comentem al llarg del programa.
Molt bé.
Doncs, Jordi, moltes gràcies. Ha estat una entrevista molt maca, de les que a mi m'agraden.
Sí, molt interessant. Jo he après molt, eh? Sí, sí.
Us ho agraeixo a vosaltres. Sí. I que tingueu d'entrada l'interès per anar aclarint, per anar, diguem-ne, posant llum i pedagogia, una miqueta el que parlàvem, que en definitiva és, clar, d'on surt tot i d'on ve. Per tant, jo també encantat de poder estar amb vosaltres.
Doncs mira, Jordi, el nostre interès no només està en llegir les definicions que posa la Viquipèdia, sinó que a continuació farem una entrevista a un viquipedista que està liderant un projecte d'ampliació i modificació d'articles al voltant del concepte de persones no binàries. Vol dir que som proactius tant com podem i en funció dels interessos de cadascú.
Per cert, que si vols et pots quedar-te per sentir l'entrevista.
L'entrevista, exacte. Eh?
Mm-hmm. Ara ens acomiadem, però si vols quedar-te podràs seguir l'entrevista en directe.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A tu.
Doncs fins aquí la nostra entrevista, fins aquí el conèixer una mica més amb en Jordi Samsó, la lluita i la commemoració del Dia de l'Orgull Gai. L'entrevista.
Molt bé.
Que bé, no? Doncs,
sí, molt
interessant,
eh?
Doncs jo no sé vosaltres, però jo aniria sense perdre més temps
sí.
En conèixer el Brunais, en Bruno, el company viquipedista que treballa amb el Viquiprojecte que tindrem avui.
El Viquiprojecte.
Hola, Bruno.
Hola.
Com estàs?
Bé, acalorat.
Acalorat. Bueno, nosaltres estem aquí avui amb un programa molt centrat i molt dedicat a la lluita per l'alliberament gay, per l'alliberament LGTBIQ+, pel reconeixement de la diversitat, pel reconeixement de les diferents maneres que tenen les diferents persones de viure la seva identitat, de viure la seva vida en plenitud de drets i en plenitud. I en això tu ens ajudes perquè fas millor la Viquipèdia.
Explica'ns aquest Viquiprojecte que estàs organitzant de persones no binàries, Bruno.
Sí, doncs fa un any més o menys vaig notar que hi havia una manca bastant gran de biografies de persones no binàries a la Viquipèdia en català i vaig dir hem d'intentar planar aquest buit que tenim respecte d'altres Viquipèdies i que sobretot jo pensava que no era una qüestió només d'invisibilització en general, que òbviament és, sinó que també hi havia la dificultat afegida del llenguatge que es feia servir i que efectivament després de parlar-ne amb altres viquipedistes és generalment el problema que tira enrere a l'hora de fer aquestes biografies. Llavors vaig intentar posar fil a l'agulla i animar la gent a crear-ne més i no només en el període establert, sinó ja com pensant en que en el futur s'hi vegin amb cor.
Vale. I veig que tens muntada una pàgina que entenc que, com altres Wikiprojectes, és per animar la gent a que tinguin, sí, una matèria primera per treballar, tinguin més o menys interès, perquè, com tu bé saps, a la Wikipedia cadascú escriu una mica de lo que vol i a vegades, sí, ens apuntem a Wikiprojectes per escriure d'una cosa que no era la nostra habitual, però que ens animen des del Wikiprojecte, donant-nos idees, donant-nos bibliografia i donant-nos, diguem-ne, una certa tutoria sobre la temàtica. Aquí veig que tens molts participants, és un projecte d'èxit, diria jo, i el que no he sabut trobar és la llista de suggeriments. Ah, sí.
Sí, al final de tot.
Sí, al final de tot.
Per crear de zero.
Ah, vale, primer estan els premis, els punts que la gent ha fet, i més al final està la llista, sí. Pues és una llista molt, sí, considerable. La pregunta és que quan tu dius que hi havia un viatge i tal, i a vegades costa de trobar el llenguatge i que desanima la gent, no entenc què volies dir. Aquestes persones que estan aquí, diguem-ne, proposades, estan declarades com a no binàries, perquè, lògicament, si no hi podríem escriure, donar-li aquest qualificatiu. Però quina dificultat hi ha en els editors per escriure sobre aquestes persones?
La dificultat principal per escriure sobre persones no binàries apareix quan són persones que fan servir pronoms neutres, que vale, no tenen un equivalent, vale, clar en català, perquè en català hi ha hagut propostes com l'elli, però no són oficials i, per tant, no les podem fer servir,
vale,
a la Wikipedia,
vale,
fins que no la reconegui un ens oficial com l'IEC o l'Acadèmia Normativa Valenciana. Llavors, mentre això no succeeixi, que no sembla que hagi de passar en poc temps, s'han de fer servir altres estructures per evitar generalitzar, és a dir, posar un gènere gramatical a aquestes, vale, persones, perquè no, és a dir, no, part de la seva identificació concorre en aquesta generalització, perquè fins i tot en llengües com l'anglès, que en general no fan servir el gènere gramatical,
sí
que té hi ha una connexió entre el gènere gramatical i el gènere sociològic, diguéssim, de les persones. És a dir, generalment les noies fan servir el she, generalment els nois fan servir el he, encara que després la resta, la gran majoria de l'anglès no fa servir gènere gramatical per res. Però llavors veiem que sí que hi ha una incidència i llavors diguéssim que seria una mala actuació fer servir uns pronoms que no els hi correspon, perquè és a dir, formar part de la seva reivindicació com a persones no binàries, de no formar part d'aquests models. Tot i que vull aclarir que hi ha persones no binàries que sí que fan servir aquests pronoms masculins i femenins, i per tant amb aquestes persones el problema no és a dir, en aquest cas el problema no existeix, perquè podem fer-lo servir amb tota tranquil·litat i és molt més fàcil de redactar per la gent, perquè hi estem més acostumats i és molt més fàcil. Però justament intentar passar aquestes dificultats era una mica l'objectiu del projecte, sobretot perquè estava, és a dir, tothom s'hi pot apuntar, però la majoria dels que hi han participat són viquipedistes mínimament experimentats, no tan novells, i que, per tant, la dificultat que es trobaven era aquesta i no tant com editar un article de Wikipedia, perquè això ja ho teníem més a mà.
Clar, clar. És una dificultat gramatical, perquè si has de posar un gènere, pots intentar fer una redacció evasiva, però si has de fer servir un pronom, li has de posar un gènere, i aleshores pots estar faltant al respecte de la persona en si. I, per tant, això ho dificulta, està clar, està clar.
Sí. Bruno, a mi m'agradaria posar en valor una cosa que no m'he fixat ara mateix, a la introducció del Viki Projecte s'esmenta que forma part del Viki Projecte LGBTIQ+, i aquest sí. És un altre Viki Projecte, esclar, molt interessant, diguéssim, per parlar-ne avui. I pel que veig, també hi has, a l'historial, veig que hi has modificat coses, suposo que hi deus participar-hi bastant, no?, en aquest Viki Projecte.
Sí, sí, sí.
És un projecte que també vas iniciar tu, el portes tu? O sigui, et podem considerar tu com a organitzador d'aquest projecte o no ets un...
El Wikiprojecte LGBT, sí. Fins a Nadal.
Sí.
Aquest Wikiprojecte, més que un Wikiprojecte com, diguéssim, com si fos una Wikimarató, és una mica un portal, és a dir, engloba altres Wikiprojectes i formo part del grup que el porta, però no vaig crear-lo jo com a tal, sinó uns altres usuaris. Uh-huh. Els conec personalment i és més això, és a dir, funciona més com un supra-Wikiprojecte, per dir-ho d'alguna manera, uh-huh. que gestiona projectes més petits pues, que duren menys temps. Hi va haver un projecte sobre terminologia fa uns mesos i s'ha parlat sobre fer altres projectes més endavant i també doncs, ens hem reunit per parlar sobre o consensuar temes que potser el públic general wikipedista doncs, no està gaire familiaritzat amb qüestions LGBT i llavors per fer més fàcil tot l'acostament de la Wikipedia a la qüestió LGBT ajudem donant la nostra perspectiva com per exemple justament hem estat parlant sobre com s'havien de fer biografies de persones no binàries i en general de persones LGBT. Vam fer una xerrada en la trobada d'Amposta fa uns mesos i també vam fer una trobada online per practicar de fer biografies de persones no binàries. És a dir, jo sobretot m'he implicat més en la part concreta no binària, però no, òbviament no em tanco altres lletres de l'acrònim perquè totes són importants i totes s'han de reivindicar.
Entès, i avui un dia com avui hem de reivindicar aquest Viki Projecte també, diguéssim, superprojecte, sí.
Escolta, Bruno, deies que havíeu tingut trobades per veure com bones pràctiques de com redactar, etc. Pots, si no l'has fet ja, podries fer una mena de guia d'estil que recollís aquestes fórmules per, diguem-ne, esquivar aquestes dificultats gramaticals, en el cas nostre que no tenim un pronom neutre. Ho dic perquè igual facilitaria molt que altres editors, ni que sigui fora d'aquest Wikiprojecte, li tinguéssim una barrera més baixada, menys barrera d'entrada.
Sí. Sí, la fusta. És a dir, de fet, hi estem treballant. És a dir, ho vam pensar perquè a llarg termini serà més útil i, de fet, estem prenent com a model una guia que va fer Wikimedia Argentina sobre l'interessant, però, a més, és a dir, està amb drets lliures perquè per això forma part del
bon Wiki.
Wikipedia, però, a més de traduir-ho, volíem localitzar-ho perquè hi ha molts exemples que són doncs, de l'Argentina i que no són especialment rellevants en el context dels països catalans i que doncs, voldríem adaptar i canviar. Llavors això està en procés, no sé quan sortirà, però sortirà. És a dir, no ho tenim com una idea a fer.
Vale.
Molt bé, doncs estem ja en els últims segons. Bruno, et farem la pregunta que fem sempre als nostres convidats de Wikiprojecte. Què li diries a les persones que comencen a editar, que s'introdueixen com a nous en el món Wikimedia?
Doncs que no tinguessin por, perquè al final tots hem estat novells i se surt endavant i aprendràs totes les pràctiques que hi hagi per fer. I justament que al final és divertit perquè, com dèiem abans, cadascú una mica edita sobre el que vol, llavors és com una extensió de les teves aficions i interessos.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta darrera idea. La Wikipedia té un espai per totes les aficions i tots els interessos de totes les persones. Entra, col·labora i fes-la millor.
Gràcies, Bruno.
Moltes gràcies, Bruno.
Gràcies.
Ens veiem per la Wikipedia.
el Viquiprojecte.
Molt bé, sempre estem molt bé.
Jo el coneixia de diguem-ne, de títol, però desconeixia la magnitud que pot agafar i la dificultat. Aquest clar, és un... Per uns motius que ens ha explicat molt bé el Bruno, és un Viquiprojecte que és tan difícil com fer un Viquiprojecte de matemàtiques, que és que no tothom pot participar perquè no és capaç d'escriure adequadament les fórmules. Doncs aquí, per problemes gramaticals.
Vinga, doncs ara ja toca preparar la Viquiagenda. Com la tens?
Bueno, la Viquiagenda, jo diria que el més destacable...
Un moment.
Ah, perdó.
La Viquiagenda.
Mira, la Viquiagenda, la cosa més important és que ens anem de vacances. Sí. Però això no és... No sé si és recomanable per a tots els oients, però jo diria que sí, com a concepte és sí. Però i aleshores què podran fer la gent durant les vacances? Jo diria, de moment, el més urgent seria posar-s'hi amb aquest Viquiprojecte que acabem de parlar, perquè està obert des de fa unes setmanes, però s'acaba formalment el dia 13 de juny. Uh-huh. ¿Vale? Per tant, ja anem pillats. I després tenim un...
No, 13 de juliol acaba.
Perdó, de juliol. Després tenim un altre Viquiprojecte que comença l'1 de juliol, que ja vam esmentar, que era un sobre les entitats cooperatives de Badalona, que durarà molt de recorregut. Sí. I qualsevol altre projecte que la gent es vagi trobant en el capítol Agendes que tenim en la pàgina de la Viquipèdia, es pot animar a ampliar-lo.
Hi ha una Viquimarató també el dijous 13 de juliol, no? Personatges culturals de l'Hospitalet.
Sí, però aquesta... que és una Viquimarató. Sí, cert. És que forma part del projecte crònic que tenen a l'Hospitalet, que cada setmana van fent, però en aquest cas han decidit fer una Viquimarató de personatges culturals nascuts o residents a l'Hospitalet.
Ah, exacte.
Doncs fins aquí el nostre 8è programa i el darrer de la temporada. Ha estat un plaer. Ens ho hem passat molt bé, no?
Sí. Ens trobarem a faltar durant l'estiu.
ens podrem veure com vulguis, eh?
Home, sí, però sense cascos ni micro, que no és el mateix.
Doncs res, ens dedicarem a recollir Viquipreguntes, a preparar Viquientrevistes, ens dedicarem a buscar molta més informació, a millorar els articles de la Viquipèdia i a editar. Què més farem?
Jo m'aniré... jo faré alguna cosa... Aniré amb un barco.
Ah,
sí? Ens faré vela aquest estiu.
Aquí només pots respondre a coses de la Viquipèdia.
Però podem fer Viquipèdia mentre faci vela. De fet, tinc uns quants articles sobre vela i navegació que els tinc a mitges.
Pues això és interessant perquè aquest és un segment poc popular i, per tant, poc treballat. Sí, és molt interessant.
Doncs això faré. Tu què faràs, Amador, aquest estiu?
Jo ja saps que la meva afició són les infotaules.
Infotaules.
Que la gent no sap el que vol dir, però tothom l'ha vist. La infotaula és una cosa que apareix a la dreta dels articles en què fa un resum de lo que diu l'article. I tinc un repte, que és que tinc que acabar la infotaula que tracta les competicions esportives de forma integral. I, per tant, tinc feina.
Molt bé.
Bueno,
Gemma, tu què faràs aquest estiu?
No ho sé encara. No ho guardo per mi.
Tu guardes per tu. Molt bé. Hi ha coses que no cal dir-ho tot per antena. Això ja està clar. No, tenim un minut per acabar el programa.
Ah, un minut?
Sí, no sé per què. Estic aquí fa estona que estic fent senyals. Pues mira, mireu el full de càlcul.
Mira, pues recomanaré un Viquiprojecte que... No el recomano cada vegada perquè és cada setmana, cada diumenge, que és el diumenge de les referències. I per què el recomano? Que ja vam fer un programa dedicat a ell. El recomano perquè és molt fàcil per a la gent que comença.
Exacte.
La gent que comença.
I a l'estiu també funcionarà?
Sí. I si no funciona, l'inventarem.
El lèptic treballarà a l'estiu?
Ui, tant, no para. no para.
Vale. Doncs jo apunto el dels 10.000. Perquè jo crec que el dels 10.000, el de millorar, afegir, incorporar paràgraf, afegir fotografies, també és molt bo per començar.
Sí, senyora. I a més amb aquest guanyem premi.
Ah, sí?
Sí, bueno, ens posem en un rànquing entre Wikipèdies.
Adeu,
Wikipedia. Adeu, bon estiu.